El Villarreal a la radio del Villarreal.
M'agrada més la tradició del meu poble.
M'encanten les tradicions de Villarreal.
Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Villarreal t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Villarreal.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
Sis minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació que fomenta el coneixement i divulgació de les coves de la província amb la revista Berig de l'Espeleo Club Castelló.
El vicepresident primer de la Diputació i diputat de Cultura, Vicent Sales, ha presentat al costat de diferents integrants de l'Espeleo Club Castelló la revista Berig, editada a través del Servei de Publicacions de la Diputació. Es tracta d'una revista especialitzada de caràcter anual que té com a objectiu la difusió de l'espeleologia i el patrimoni que la província de Castelló té en aquesta disciplina. D'origen en 1994, aquesta publicació recopila des d'un punt de vista seriós i científic aquest patrimoni i ho posa a l'abast dels municipis i la societat en general. Sales ha posat l'accent en el valor de la publicació, ja que es tracta d'una porta oberta al ric i variat patrimoni històric, natural i biològic que amaga la nostra província en el seu interior. Moltes vegades desconeixem la riquesa de la nostra naturalesa, fins que persones com vosaltres ho mostren i expliquen en publicacions tan completes com aquesta, que sens dubte sumen valor al nostre territori.
Per part del club, Joaquín Almela ha explicat cadascun dels articles que conformen el número 17 d'aquesta publicació, amb la qual, tal com ha explicat, s'aporta nombrosa informació al patrimoni castellonenc en els diferents camps de coneixement que s'estudien a les cavitats com l'arqueologia, la biologia, la geologia, la toponímia i l'etnografia. I continuem parlant de la Diputació que recolza la Gala Nacional de l'Esport amb la mostra Flaixos Esportius de l'Associació de Premsa Esportiva.
El hall del Palau Provincial de la Diputació es vestís d'esport des d'avui fins el proper divendres 2 de març a través de l'exposició Flaixos Esportius de l'Associació de Premsa Esportiva. El president de la Diputació, Javier Moliner, ha inaugurat aquesta mostra d'instantànies esportives com a part del recolzament del govern provincial a la programació d'activitats previstes amb motiu de la celebració en Castelló de la Gala Nacional de l'Esport i el Congrés de Periodistes Esportius que tindrà lloc la propera setmana a Castelló. Moliner ha felicitat a tots els que han participat i a l'Associació de la Premsa Esportiva per impulsar aquesta iniciativa com a preàmbul a la Gran Cita Nacional de l'Esport a Castelló. En aquest sentit, el president ha fet rellevància en que aquesta exposició arriba per a sumar valor, talent i arguments al Gran Any de Castelló escenari esportiu.
Aquest any, diu Moliner, en el que es consolida l'aposta internacional per la terra de Castelló, tant en quantitat, amb més de 400 esdeveniments durant tot 2018, com en qualitat, amb els millors campionats del món, com poden ser el Campionat d'Espanya de ciclisme, el Mundial de Motocross o el Mundial de Trail Running. Repassem actualitat ara de municipis, ens quedem a la veïna Almassora, que obri l'inscripció de l'Escola de Pasqua.
L'Ajuntament d'Almassora ha obert la preinscripció per a l'Escola de Pasqua, que es celebrarà en el Col·legi Ambaixador Beltrán els dies 3, 4, 5 i 6 d'abril, sota el títol Pasqua Creativa. Les famílies interessades a matricular els seus fills tenen fins el 28 de febrer per a tramitar la preinscripció en l'oficina del SIAC o a través del web municipal almassora.es. El preu de l'activitat es manté respecte a la tarifa de l'any passat, 34,20, en l'horari de 7:30 a 2 del migdia, que comporta un suplement de 16 euros en cas de sol·licitar el servei de menjador amb un horari més extens fins a les 4 de la vesprada. La regidora d'Educació, Maria José Tormo, ha desgranat aquest matí tots els detalls d'una convocatòria que l'any passat va batre el rècord d'inscripcions. Com de costum, el Departament d'Educació estableix una convocatòria limitada a l'oferta de places, per la qual cosa és imprescindible que els interessats s'inscriguin en el dia i hora fixats, per a no perdre la plaça en cas d'obrir-se la llista d'espera per excés de demanda. La matriculació s'estendrà del 12 al 22 de març, una vegada publicada la llista amb els torns.
La responsable municipal ha animat a les famílies amb fills en edat escolar a utilitzar aquest servei subvencionat per l'Ajuntament d'Almassora per a conciliar treball i cura dels menuts durant les vacances de Pasqua. És una eina molt útil i a un cost raonable que permet als xiquets aprendre jugant i a les famílies continuar amb la rutina laboral, segons defensa. Ni a torn. I ens quedem ja a Vila-real, que es consolida com a referent en la implantació de l'administració electrònica i continua exportant el seu model.
L'Ajuntament de Vila-real, pioner en la implantació de l'administració electrònica, s'ha convertit en un referent per a altres municipis de la Comunitat Valenciana, que ja prenen nota i segueixen el model de digitalització dels expedients i procediments administratius de la ciutat. La regidora de Noves Tecnologies, Mònica Mañas, acompanyada per la cap del departament que dirigeix Pilar Montfort, el tècnic Santi Manzano, ha rebut una delegació de l'Ajuntament de Peníscola que s'ha fixat en el treball desenvolupat per l'àrea municipal per a fer possible la tramitació electrònica de tots els expedients. A Vila-real cada dia guanyem en eficàcia, agilitat i transparència en la gestió. Gràcies a la implantació de l'administració electrònica, explicava Mañas, qui assenyalava que és un orgull per a la ciutat haver-nos convertit en un model a seguir, ja que en els últims temps diversos municipis de la comunitat s'han mostrat disposats a modernitzar-se amb aquest sistema i els hem guiat en la seva engegada.
En la mateixa línia, la també responsable d'innovació assegura que l'Ajuntament de Vila-real ha fet un esforç molt important per a digitalitzar tot el procés de tramitació d'expedients i resolucions municipals i per a acostar l'administració al ciutadà mitjançant l'aplicació municipal. I ens quedem també amb aquesta presentació que s'ha dut a terme aquest matí de la programació de la Setmana Santa local d'aquest 2018, una programació que ja va començar dissabte passat amb la 8a tamborada provincial organitzada per l'Agrupació Cultural de Bombos i Tambors de Vila-real. En aquesta presentació han comparegut el regidor d'Esdeveniments i Congressos, en Diego Vila, junt al president de la Junta Central de Setmana Santa, Pasqual Sanz, per a detallar les principals novetats i també esdeveniments previstos a la localitat durant el mes de març. En primer lloc, el regidor Vila ha destacat que la de Vila-real és una de les setmanes santes més arrelades, no només a la província, sinó també a la resta del territori valencià, i també ha ficat l'accent en l'aposta per la figura de les dones durant aquesta Setmana Santa.
Aquesta Setmana Santa que avui presentem, declarada d'interès turístic provincial i una de les més antigues de la comunitat valenciana, que compta amb més de 450 anys. La Setmana Santa de Vila-real vol parlar del respecte a la figura de la dona, com per exemple comptant amb la presència de la pregonera Pilar Celisuelo, la directora del programa La Mañana de la Uno, la venerable cofradia de Jesús Nazareno i la Santíssima Caridad portarà un pas exclusivament que el duran dones i recuperem també la tamborada de les dones. I ara vull donar pas a Pasqual, que ens explicarà un poquet més la programació.
Professor de Divendres Sant.
I el president de la Junta Central ha destacat i repassat els principals esdeveniments previstos a la localitat amb motiu de la Setmana Santa. Per exemple, destaca el dia 10 de març l'apertura del desè pregó musical Ciutat de Vila-real, Segons ha comentat Sanz, amb l'actuació de bandes de gran renom, com per exemple la banda de cornetes i tambors Jesús Nazareno de La Roda Albacete, la banda de cornetes i tambors Jesús del Perdón de Tomelloso, Ciudad Real, i l'agrupació musical Cristo de la Columna de Pedro Muñoz de Ciudad Real. Ells estaran el dia 10 i el dia 11 pel matí serà la plaça de la Vila la que agafe aquest esdeveniment amb altres bandes arribades de València o Sevilla a banda de la Verge de Gràcia de la localitat. També destaca, per exemple, aquesta mostra, un taller cinema dins del cicle Una de Romanos, que es podrà veure en aquest cas el dissabte dia 17 de març, o també la processió diocesana de confraries, que aquest any arriba a Castelló el dia 18 de març. També ha destacat en aquest cas, com havia fet el regidor, que enguany la processó de Divendres Sant sumarà un nou pas que serà portat per costaleres, una novetat d'aquesta Setmana Santa a Vila-real.
Professor de Divendres Sant, que enguany tenim un pas més. La cofradia de Nuestro Padre Jesús Nazareno i Maria Santíssima de la Caritat enguany ha separat les imatges i tindrà un pas en el Jesús Nazareno i un altre pas en Maria Santíssima de la Caritat. Este pas està portat únicament per dones, seran costaleres. O sigui, és a dir, que tindrem un pas més que ve a engrossar d'esta forma els passos de la Setmana Santa de Vila-real.
Tampoc faltaran altres esdeveniments tradicionals durant aquesta Setmana Santa, com per exemple la processó infantil juvenil de la parròquia de Santa Isabel, també aquesta representació de la passió musical La Quimavere, o per exemple també aquestes processons generals de dimecres i divendres com ens han comentat. Tot i això, una altra de les novetats tindrà lloc en la processó de l'encontre, ja que s'ha alternat l'ordre de la missa de l'encontre per a facilitar que la gent pugui acudir de forma massiva a aquest esdeveniment.
Que en el diumenge de Pasqua tenim una novetat que vull recalcar perquè la gent estiga conscient d'ell, d'això, i és que antes fèiem el pregó, l'encuentro, el fèiem després de la missa de 8. I a continuació, quan s'acabava l'encuentro, tornàvem a la iglesia i fèiem la missa de l'encuentro, és a dir, la missa major de l'encuentro la fèiem després d'haver fet el pregó. Com que s'acabava molt tard i n'hi havia gent que no els anava molt bé, entonces, i per donar-li també agilitat al dia, entonces enguany anem a fer a les 8 del matí la missa de l'encuentro, és a dir, la missa major de l'encuentro la farem a les 8 del matí. A continuació farem l'encuentro, que és com sempre el fem en la plaça de la Vila, i una vegada s'acaba l'encuentro, se torna a la iglesia i ahí s'acaben els actes de Setmana Santa.
Doncs fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. A punt d'arribar a la 1:18, fem una pausa, de seguida amb més assumptes a la 92.2.
En A Bordo siempre, siempre los mejores precios. ¡Compruébelo!
Esta semana en tiendas A Bordo las mejores cortadas de emperador a 9,99 € el kilo. Calamar chipirón entero a 2,49 €. Muslitos de mar a 1,39 €.
En A Bordo somos especialistas en los mejores congelados.
Hola, soy Paz Vega. Y me encanta disfrutar de la vida sin perder de vista ningún detalle. Por eso elijo las lentes progresivas Varilux. Porque la vida es para verla a todas las distancias.
Disfruta el doble con Varilux Solutions. Ahora tu segundo par de progresivas incluido. Consulta las condiciones en varilux.es.
Óptica Vila-real. Doctor Font 17. Óptica Varilux Especialista.
¿Todavía no conoces el Centro Médico Impala? Mucho más que un complejo deportivo.
Centro Médico de Fisioterapia Avanzada, Deportiva Rehabilitación, Presoterapia combinada con crioterapia para tratar la fatiga muscular e inflamaciones.
Además, te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas. Fibromialgia, vértigos, tratamiento del dolor, especialistas en dolencias de columna.
Y completa tu tratamiento con una sesión de spa incluida.
Porque tu salud y bienestar nos importan. Impala Sport Club Spa. Entrada libre. Parking gratuito. Grau de Castellón. 964-04-22-95. En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. De normal parlem de música en divendres, però anem també a tractar un concurs que ja arriba a la seva quarta edició així a la localitat, el concurs de grups de música local de Vila-real. I tenim els dos organitzadors d'aquest esdeveniment. Tenim a Jordi Moliner. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
I també David Simó, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
No, un concurs que ja en la seva quarta edició, una de les novetats és que heu ampliat període per a presentar les candidatures i arranca avui mateix.
Exactament, avui comencem i tenim més d'un mes per a que els grups es puguin apuntar.
Que suposem que la gent és aixina del gènere a pura hora, igual hasta el 22 no arriben, però bueno, el pla i l'oportunitat la tenen.
Sí, tenen l'oportunitat, però com sempre, a última hora, a últim moment, estaran inscrivint-se.
Sí, Jordi.
No, que dic, més que obrir-se avui el pla per a la inscripció, avui obrim el pla en el que comencem a dir a la gent que se vagin apuntant i que vagin preparant aquesta inscripció perquè el dia 25 de març, que és quan ho tancarem, estiguen tots avisats i sàpiguen xatxandre a tot el món de que hi havia un concurs al qual podien inscriure's.
Tot i que suposem que ja sent la quarta edició, la gent més o menys ho tindrà en compte, no? Vos esperarà o esperarà que es convoque?
Sí, sí, clar, ho tindrà en compte. Però aquest any hem fet una cosa nova, que aquest any no es presentarà una cançó en MP3 com les tres edicions anteriors, sinó que aquest any hem d'enviar un vídeo. Claro, això et portarà un poc més de preparament per als grups, per això també m'ha ampliat el pla d'inscripció.
Un vídeo, però aixina ells actuant en directe, més tipus videoclip, o dona una miqueta igual?
Dona igual, com vulguen ells. En què s'entenga bé el que diguen, n'hi ha prou.
En què s'escolte la cançó, no?
Sí, perquè hi ha vegades que envien cada material, que és horrible.
Això també que ho tinguin en compte perquè pot jugar una miqueta en contra d'ells.
Sí, sí. A més, també que és el que demanem als grups, que envien un vídeo perquè per al procés de selecció que després explicarem, els vindrà molt, molt bé tindre aquest vídeo. Ara bé, si algun grup no pogués tindre el vídeo, si envien un MP3, des de l'organització farem un vídeo molt simple, on s'escoltarà la cançó i hi haurà una imatge fixa de fondo, que és el que utilitzarem per al procés de selecció. Perquè enguany el procés de selecció canvia. A més de la decisió del jurat, que hem tingut tots aquests anys, enguany també el públic tindrà veu, podrà participar de la selecció i mitjançant xarxes socials i aquests vídeos que ens enviaran els grups, doncs obrirem un procés de votació on veurem també quina és l'opinió del públic.
Així que també aprofitant les xarxes socials, una miqueta més de potència i suposant també de difusió perquè se'ls conega més encara.
Exactament, per això hem volgut canviar el plan d'aquest any.
I suposant que també en un mòbil mitjanament decent igual també es pot fer un vídeo, que no fa falta ser un gran productor audiovisual. Òbviament, si algú li tira, millor encara, però que en un mòbil...
Més sucre, més dolç, diuen, però la qüestió és que en un vídeo, per exemple, en un assaig poden gravar-se sense problema.
També recordar quines són les característiques que ha de tindre una formació musical per a que es puga ser considerada de Vila-real, no? Perquè igual diuen, no, doncs mira, jo tinc algun integrant, no són tots, com està?
Doncs en què un membre siga nascut o resident a Vila-real n'hi ha prou.
Així de fàcil, no? I tenint aquest requisit, suposant que n'hi ha molts grups que podrien tindre accés a aquest concurs.
Sí, n'hi ha... A vegades inclús te sorprens que algun grup que coneixes per així que són de fora, dius, doncs n'hi havia una persona ahí que era de Vila-real. I doncs aquests grups també tenen cabuda en el concurs. Encara que enguany hem introduït una xicoteta... Anem aprenent a poc a poc de les coses que ens van passant i hem inclòs una variant en les bases, que és que si en cas que se donara una situació d'empat en les decisions del jurat, en alguna de les fases del concurs, el fet que tindrem més membres de Vila-real, diguem que serà un factor de desempat.
Així, no? Que quant a més arrel...
millor en aquest cas.
Sí, clar, així.
I també comentar, l'altra de les novetats és que, diguem, hi ha un tercer premi, no?, que en altres anys igual no estava tan reconegut i enguany sí que hi haurà, pues, aquesta medalla de bronze.
Sí, sempre ens passava en totes les edicions del concurs, ha passat que un dels semifinalistes s'ha quedat a les portes de la final i nosaltres pensàvem que era injust, que, jope, és que... que s'han quedat ahí però se mereixien arribar també a la final. Llavors, este any, en cada semifinal triarem el finalista corresponent. Però després obrirem una fase que durarà una setmana en la qual, entre la gent que no ha passat a la semifinal, elegirem un tercer finalista. També entre votacions del jurat i del públic, per a que no ens torni a passar això que dius, oh, que llàstima aquesta gent. Haguera pogut ser inclús guanyador del concurs, però per circumstàncies i tal s'han quedat ahí en la semifinal. Uh-huh. Esperem que no torni a passar amb esta nova norma que hem inclòs.
I també destacar que aquests tres guardons tindran un reconeixement en metàl·lic, que òbviament, no? Sempre ho diem, els músics moltes vegades i diuen, no, per això d'amor a l'arte, home, sí, però si l'amor a l'arte ve acompanyat de dinerets, no?, que també és la seva professió, millor.
Bueno, aquest any, bueno, com l'any passat, anem a fer 200 euros cobrar a cada grup per actuació i la final tenim el guanyador, tindrà un premi de 1.000 euros en metàl·lic, un segon premi de 500 i el tercer grup 200 euros. Uh-huh. O sigui, que li cobrís el que és el bolo.
A més, també suposem el primer, no?, crec que està també l'enregistrament, a banda també un homenatge, no?, a la figura d'Eduardo Sanz, així que això també ho mantenim.
Sí, sí, clar, farem una figura com el reste d'anys, una escultura que va fer ell, es fa una còpia i això és el premi per al guanyador d'aquest any.
Un guanyador que quan es coneixerà, tenint en compte, bueno, si voleu també ja recordar una miqueta aquestes dades de les semifinals i les actuacions?
Doncs sí, sabem ja les semifinals, això ho tenim clar. Seran el dissabte, el 21 i el 28 d'abril. La final, estem pendents de trobar una bona ubicació i una bona data, perquè sigui el millor possible de cara a tant al públic com als grups. Uh-huh. I això, quan ho sapiguem, ho anunciarem. I també puntualitzar que cada grup que siga seleccionat per la semifinal se li van a cobrar per tocar en este concert. Van a tocar amb un equip de música professional. Entonces, encara que la gent tinga dubtes sobre què faim, ens apuntem o no, perquè jo no sé si guanyarem. Mira, encara que no guanyes, apunta't, perquè possiblement tragues un bolo ben pagat i amb un bon equip de so, en una bona sala i amb bon públic. Entonces, simplement això ja crec que és un factor per a que la gent s'inscriga al concurs.
No sabem si voleu que coincidisca en festes o no la final, o dependrà una miqueta de com estiga, o que vaig per la seva part, no? Aquest concurs.
Aquest any no coincidirà en festes, ho farem a part, perquè siga això l'únic que se faci en el públic aquest dia. Uh-huh.
Que concentre més, no?, en l'atenció.
Sí, sí, clar.
Uh-huh. També recordar, no?, mirant edicions anteriors, més o menys la participació, com va anar i què espereu enguany?
No, esperem més participació que l'any passat, però l'any passat se van apuntar en total 13 grups de música. 11 grups i 2 en solitari. I estem, doncs, esperem més participació. A més, ja prèviament hem fet un treball anant als locals i comunicant un poc el tema del concurs. Per la gent se motive.
Així que ja heu fet difusió. No sabem si en edicions anteriors heu tingut grups repetidors que han provat una i altra vegada per a veure si i se any era el seu.
Sí, tenim diversos grups que tornen a apuntar-se. Tenim un grup, per exemple, que li tenim ja molta estima, que és Doctor Seco, que crec que ha participat en totes
sí,
les edicions, i esperem que també se tornen a apuntar i a veure si enguany ja tenen sort i passen a la final, perquè simplement per la constància se ho mereixen.
Sí, sí. Pues podria ser un premi, no? També el de la constància, no està el de la regularitat també en el Tour de França, tot això, pues igual podria estar.
Sí, a més, Doctor Seco, com està parlant, i s'ha quedat sempre a l'esport, sempre a punt d'entrar i no m'ho ha aconseguit, teoria estima.
Uh-huh. Bueno, però això que no siga entès com que teniu favoritisme, que és per l'estima de que sempre ha estat en vosaltres, en el concurs.
No, ni molt menys. A més, això està el jurat, que és el que vota, i nosaltres ahí no podem dir res, no? Uh-huh. Simplement comptem els vots.
I ja està, no? Sí, que sàpien que encara que hagi audit això, és un apunt, perquè, clar, és una curiositat, sí, no?
No, de fet, és la mostra de lo contrari, que si hi haguem favoritismes, ja els haguem ficat de la final, però al final intentem que la decisió siga purament del jurat, i enguany també incluirem que siga jurat més públic, que n'hi ha que en els dos factors, i l'organització sempre, encara que pensem que ens molen més uns i altres, a vegades pues, no se veu lo que tu vols. No guanya qui... A mi, no, moltes, a vegades ho acertes i a vegades no ho acertes. Qui t'agradaria que guanyara? Però crec que és la manera millor de fer-ho, que el jurat siga totalment independent, que el públic també siga independent, i que això, que el concurs se base pues, en lo que ha considerat una gent que se suposa que té el criteri suficient per a donar això, que no mai contentarà ningú. Això sempre passa en tots els concursos d'aquest tipus. No mai està tot el món content. Però després de pensar totes les opcions, creiem que aquesta és la més justa.
Uh-huh. Doncs veurem també enguany com va, i suposem que aquest concurs també vos permet saber una miqueta com està l'escena musical així a Vila-real, en quin estat de salut, no? Si farem aquesta comparativa, estem bé o què?
Jo crec que estem molt bé, hi ha molts grups, moltes iniciatives noves i interessants, a més, i molt de nivell musical. Uh-huh. Així.
En quant a estils, diguem que tira algú o també hi ha una miqueta de varietat?
Uf, hi ha de tot, és que és molt difícil. Home, sobretot està molt el tema del rock i el punk. Jo crec que n'hi ha moltíssim de rock i de punk així per la ciutat de Vila-real, però, bueno, però en definitiva de tot, sí.
I en quant a les edats, ja són grups aixina de gent amb més experiència, també gent jove que s'arranca, perquè també així a la localitat hi ha diferents formes, no?, per arribar al món de la música, no sabem si també hi ha una diferència de perfil d'edats.
N'hi ha de tot. Hem tingut inscripcions des de gent que no arriba a la vintena hasta de gent que està a prop o entorn a la cinquantena. O sea que se pot dir que hi ha diverses generacions de músics a Vila-real que estan en actiu i que estan fent coses.
Hi ha algun concurs semblant a la província d'aquestes característiques?
A nivell local, crec que no. Bueno, el Benicàssim Pop. Benicàssim sí que tenen un concurs a nivell local. Uh-huh. I després n'hi ha diversos a nivell provincial. Però sí, a nivell local crec que estem...
Sí,
nosaltres sí, Benicàssim Pop. Uh-huh. Han hagut anteriors, però... Actualment no sé si desconec, a lo millor sí que n'hi ha ni no els tinc en compte.
Però bueno, la qüestió és que se defensa també lo d'ací i comentar avui com ens saben aquestes inscripcions, almenys el procés, no?, per a que la gent puga llegir ja les bases, consultar com podem fer, tot i la difusió que ja haureu fet vosaltres, on ho podem mirar aquesta informació?
Pues mira, poden entrar al Facebook, per exemple, en concurs de grups locals de Vila-real i després per la pàgina web de l'Ajuntament. Ahí poden descarregar-se les bases. Que a les 6 o 7 d'avui estarà i a tot públic.
Uh-huh. Sí, que la gent que s'ho vagi pensant i que vagin pensant ja també la idea per a fer-se aquest vídeo.
Sí, sí, ahir que vagin pensant-se ja, que se vagin baixant el butlletí d'inscripció, el vagin omplint i res, quan tinguin un vídeo, si tenen un vídeo musical ja fet, estupendo, i si no, ja ha comentat David, amb qualsevol assaig, això sí, demanem que s'escolte bé. Inclús que graven un vídeo de l'assaig i li fiquen de fondo el MP3 que tinguin gravat, però que puguem tindre algo visual a part de l'àudio.
Doncs esperem que vagi molt bé aquesta convocatòria, que si se poden superar les 3 llevan des de l'any anterior, millor encara, i informació que suposa també de les dates, no?, que anireu ficant a Facebook.
Sí, sí, tot està en Facebook. Jo el que vull dir és una cosa molt clara, sí, que els grups escriuen que llitquen molt bé les bases, perquè l'any passat ja va passar que ho miren per damunt i no s'ho donen compte dels detallets que n'hi ha. Uh-huh. Això és l'únic que vull aclarar.
Perquè després no hi hagi cap problema, no?, ni que diga algú, a mi m'heu dibuixat fora, clar.
Exacte, està tot ahí, tot ben redactat, tot ben ficat, per això que ho miren bé.
I ja per demanar, no?, que l'àudio que envien o el vídeo que siga una miqueta de qualitat ja i
ja
participació concurs redona.
Sí, perfecte.
Doncs David, Jordi, moltíssimes gràcies per estar així, esperem que vagi molt bé aquesta quarta convocatòria i parlem pront, un plaer.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres i hasta la próxima.
¿Te cuento un chiste?
Es preciso.
Bueno, va, mejor te cuento un precio. De lunes a miércoles, la familiar que elijas a 6,99€. Un precio de risa, y no los chistes.
Domino's Pizza Vila-real, en la avenida Italia 58. Llámanos al 963-087-199.
¡Domino's Pizza!
Te estime, pare.
Papi, te quiero.
Papá, et vull moltíssim.
Hi ha mil maneres de dir-ho, però moltes més de demostrar-ho. Tria a Vilatenda el millor regal per al Dia del Pare. I recorda que amb la teua compra ajudes a una causa solidària. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado. Ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Vila-real. Siempre te atiende muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
Para ese niño que cruza sin mirar, para ese camión que te adelanta por la derecha, para ese poste escondido que te raya el coche... El nuevo Nissan Micra tiene una tecnología para cada reto urbano. Consíguelo desde 9.900€ financiando con Magic Plan 3 de RCI Bank. Conduce la tecnología inteligente. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Vila-real. Carretera Vila-real Honda, kilómetro 27.
Impremta Llorenç està d'aniversari. Ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Impremta Llorenç, 25 anys de bones impressions. Troba-la al carrer Àngels, número 17 de Vila-real.
I més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada, fa pocs dies es publicava una informació respecte a l'afecció que està tenint enguany la grip. Se'n diuen l'any més letal respecte a l'afecció d'aquest virus de la darrera dècada. I per tal de saber com previndre no només la grip, sinó també els refredats i què podem fer per a minorar les seues causes i les seues dolències, anem a parlar d'aquest assumpte amb un expert mèdic de CINFA, en concret amb el doctor Javier Sánchez. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, un placer hablar de una temática que parece que este año es un poco más grave, ¿no?, su situación que en años o campañas anteriores.
Sí, este año se ha, digamos, dado el hecho de que hay un virus un pelín más agresivo y eso ha condicionado también que creemos que en relación con cambios en el estilo de vacunación y en la gente que se ha vacunado, pues puede haber contribuido a ver más muertes o más complicaciones graves por una patología que en personas ancianas puede ser importante.
En este sentido, hablaba usted de la vacunación, se apuntaba incluso desde organismos europeos a que la gente como que huye, ¿no?, o que no acepta el hecho de vacunarse, y estos perfiles de riesgo, ¿no?, la población de riesgo no acude a vacunarse como podría hacer.
En general, hay que recomendar siempre que el calendario vacunal que recomienda el médico de cada persona se siga, y muy en cuenta, teniendo muy en cuenta las condiciones de cada persona, porque de acuerdo con el conocimiento del caso de esa persona en concreto, va a ser más importante, o digamos, el hecho de seguir esa vacunación. Pero sí, en general hay una tendencia a malinterpretar el efecto de las vacunas, y creo que eso todos debemos contribuir también a entender bien y a entender bien qué se está persiguiendo cuando se procede a la vacunación.
Pues nos gustaría que nos hiciera esta explicación, ¿no?, ya que nos ha adelantado que es importante que se haga difusión de cómo funciona, ¿no?, y que realmente una vacuna, ¿en qué consiste?, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos vacunan, cuando nos inyectan estos virus en el cuerpo?
Bueno, sobre todo, y también es muy importante no olvidarnos de los pasos previos, ¿no?, porque de poco nos va a servir tener nuestro sistema inmunitario preparado contra una eventual infección, bien sea en este caso por la gripe o por un resfriado de otro tipo, un resfriado común por un adenovirus, si realmente no hemos puesto a nuestras defensas en batallón y con las armas adecuadas. Entonces ahí se nos olvida que hay que hidratarse muy bien, que hay que tener un buen aporte de frutas y de minerales y de vitaminas, digamos, de esas frutas y esos vegetales que muchas veces fallan en nuestra alimentación, a pesar de tener una gran posibilidad en nuestro país, ¿no? Y una vez que ya realmente hemos estado descansando bien, estamos intentando manejar bien nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de estrés, que no nos exponemos pues a cambios de temperaturas importantes, que tampoco olvidamos la higiene de las manos, importantísima, ¿no?, para evitar el contacto con objetos que nos puedan traspasar esos virus que ahora mismo campan a sus anchas pues por todos los transportes públicos, por las oficinas, pues bueno, viene la vacunación. Y la vacunación en realidad lo que va a hacer es, de acuerdo con el virus que creemos que esa temporada es el más potente, ¿no?, es como el fútbol. Realmente pensamos, sí, va a ser el Barça o va a ser el Madrid el que este año, pero luego
salta,
puede
la sorpresa,
surgir el Atleti, o puede surgir cualquier otro virus. Entonces, ayuda, y evidentemente está pensado para que el tipo de virus sobre el que nos vacunamos y sobre el cual vamos a desarrollar unas defensas y va a estar fichado, pues normalmente acertemos, aunque en ocasiones pues puede ser que no acertemos tanto y surja la sorpresa de la temporada, en parte pues lo que está ocurriendo este año.
Ha comentado, ¿no?, que se llega al caso final, ¿no?, de la vacuna, pero antes hay que dar muchos pasos y obviamente el entorno hay que cuidarse, pero también la situación de la meteorología que tenemos actualmente, ¿no?, con estos cambios de temperatura tan bruscos, las bajadas, también puede favorecer que lleguen, ¿no?, estos resfriados o la gripe, que es un poco más fuerte.
Totalmente. El hecho de cómo funcionan nuestras defensas, y lo conocemos bien a través de distintos tipos de estudios, es que en el momento en que nuestras células defensivas pues se sienten un poco congeladas o chocadas por el cambio de temperatura, no necesariamente solo de una semana con respecto a otra, que está pasando muy frecuentemente este invierno, pero también entre ambientes, es decir, salir de un ambiente con calefacción a la calle, o también al revés, ¿no? Ir de una zona muy fría a una zona calurosa, esos cambios de temperatura de muchos grados a lo largo también del día, ¿no? Desde la mañana a la noche, pues puede significar que nuestras defensas no respondan como debían haber respondido, y por tanto que favorezcan el crecimiento en nuestras estructuras anatómicas de esos virus y esas bacterias, ¿no?
Comentaba, por ejemplo, que no solo hay que recurrir a medicamentos, ¿no?, en caso de que queramos aliviar los síntomas, sino la alimentación, hay que tenerla muy en cuenta. Nosotros también aquí, que estamos en la zona mediterránea, confiamos mucho en las naranjas, pero no sabemos si realmente son pues, este producto, ¿no?, o este alimento mágico, o hay que tener en cuenta también otro tipo de productos.
Es un gran producto porque, bueno, da unos aportes de sustancias que, como decíamos, bueno, lógicamente conocemos todos la vitamina C, pero otro tipo de minerales y otro tipo de vitaminas que nos ayudan en ese armamento que nuestras células defensivas y nuestras reacciones de producción de sustancias antiinflamatorias pues necesitan para funcionar adecuadamente. Entonces, todos tenemos la experiencia también de que cuando estamos bien nutridos, bien alimentados y relativamente desestresados, podemos coger un pequeño resfriado, pero rápidamente se pasa. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario, cuando uno padece una enfermedad importante que tiene que tener en cuenta de forma crónica, ¿no?, o cuando ya se tienen las defensas un poquito más tocadas, en la edad más anciana, pues pasa justo lo contrario. Por lo tanto, muy importante que no se nos olvide que esa dieta mediterránea basada en la fruta, en la naranja en especial, pero también con mucha verdura, pues nos va a ayudar de una manera muy significativa. Y una vez que ya hemos contraído, ¿no?, porque siempre lo pensamos, también nos va a ayudar tener esa alimentación sana y nos va a ayudar también cosas que son un poco el remedio de la madre o de la abuela, ¿no?
Sí.
Esa sopita de pollo calentita, que curiosamente es una de las cosas que han demostrado los estudios que puede ayudarnos a potenciar un poquito nuestras defensas una vez que ya hemos contraído la infección, bien sea por un adenovirus o bien sea por el virus de la gripe.
En este caso también suponemos que, aunque apetezca también por las temperaturas bajas, que no esté excesivamente caliente, porque al final nos hacemos un flaco favor, ¿no?, porque irritamos más seguramente la zona de la garganta.
Tienes mucha razón. Al final se nos olvida que, claro, eso es una región que tiene que tener también su temperatura adecuada. Entonces, a veces el hecho de tomar bebidas calientes, el mismo alcohol, ¿no?, produce un alivio pasajero que luego es una espada de doble filo, porque vendrá ese campo, por así decirlo, ha sido arrasado, y como es una mucosa que ha sido arrasada, los virus y las bacterias aprovecharán ese momento para hacer de las suyas. Entonces, es muy importante no exponerse a los alimentos muy, muy, muy calientes, por otras muchas razones también. Sabemos que los alimentos muy calientes de forma regular en nuestra faringe son peligrosos a largo plazo. Y al mismo tiempo, pues también hay que hacer una serie de cosas para humidificar y para mantener esa mucosa en plenitud de funciones, ¿no? Entonces podemos utilizar los vaos de eucalipto, o podemos utilizar el agua con miel. Hay gente que la leche con miel pues le produce un poco más de mucosidad, entonces simplemente el agua con la miel va a fluidificar y va a tener un efecto balsámico sobre esa zona que normalmente está irritada y que duele también, contribuye al malestar.
Así que vemos que tirar de la sabiduría popular también es aconsejable, ¿no?, en estos casos.
En estos casos, lo que hemos comentado, sí, hay otras cosas que seguramente no debemos hacer, ¿no?
Uh-huh.
Sino que bueno, pues efectivamente forman parte de unas ideas muy antiguas que no se sostienen ahora mismo con el estado de conocimiento actual. Pero en términos generales, las cosas del saber popular que tienen una cierta lógica y que nos producen un bienestar duradero, no transitorio, como lo que habíamos comentado, de pegarse ahí un estacazo que nos deje la mucosa arrasada, ¿no? Pues sí, tienen sentido, y hay que intentar aplicarlas, porque verdaderamente una vez que se ha contraído la gripe o un resfriado común, tenemos pocas capacidades a día de hoy realistas para que eso disminuya en el tiempo de duración de lo que va a ser la enfermedad.
Y si hablábamos, ¿no?, de cosas que más o menos la gente suele hacer, es importante incidir en evitar el Dr. Google, ¿no? Porque, por desgracia, muchos vamos a Internet a buscar una solución y no siempre son fiables. Por eso suponemos, en caso de gripe, no tanto el resfriado, hay que acudir a un especialista o bien a la farmacia o bien a la consulta médica para saber exactamente qué tomarnos y no abusar, ¿no?, de medicamentos que tampoco favorecen a la mejoría de nuestro estado.
Esto es crítico. Hablábamos antes un poco con el símil ese de futbolístico del equipo que va a ser la sorpresa. Nosotros condicionamos a veces, a través de lo que hacemos como sociedad, el tipo de virus que se van propagando, y ellos aprovechan y aprenden de la temporada anterior lo que hemos ido, y de las temporadas anteriores lo que hemos ido haciendo. Cuando utilizamos un antibiótico no solo generamos un problema añadido en el caso de que estemos padeciendo una viriasis, o sea, una enfermedad respiratoria, en este caso por virus, sino que les estamos enseñando a esos virus cómo defenderse mejor, y a bacterias que pasaban por allí también a defenderse mejor de nuestro arsenal de respuestas. Por lo tanto, muy importante lo que estás planteando, pedir consejo, dejarse asesorar y comprender que a veces en esta última temporada pues esos síntomas están extendiendo un poquito más de tiempo. Relativamente tener paciencia, pero siempre va a ser más sencillo tener esa paciencia si hemos estado en manos de un profesional en el cual pues podemos confiar y nos podemos fiar sin tener que recurrir a cosas que también van a originar efectos secundarios en nuestro organismo y otro tipo de posibles infecciones o de problemas añadidos.
Respecto a los síntomas que usted comentaba, suponemos que tanto en resfriados como en gripes hay comunes, como puede ser la mucosidad, los estornudos, ¿no?, el cansancio, y en la gripe se añadiría el caso de la fiebre, ¿no?, que se pueden dar episodios de fiebre más elevada.
Sí, hay que recordar que quitando al niño, cuando ya estamos hablando de adultos, no es habitual que por un resfriado común, un catarro común, la fiebre no suba mucho. Por lo tanto, cuando encontramos una fiebre mayor de 38 es un signo que nos debe indicar que a lo mejor eso es distinto a un resfriado común y por tanto puede ser pues una gripe verdadera, ¿no? Otra de las cuestiones es que esa gripe, desde el punto de vista inmunitario, pone en jaque a todas nuestras defensas, hay una movilización muy importante de esas células defensivas de las que venimos hablando y se sueltan una serie de sustancias también, bueno, sustancias antiinflamatorias que llamamos también citoquinas, que eso, inflamatorias y antiinflamatorias para ser exactos, ¿no?, dependiendo del momento, que también producen los dolores musculares. Entonces, cuando tenemos una sensación muy importante de fatiga, de dolores musculares generalizados, de dolor de cabeza, es más probable que eso también se trate de una gripe que no de un resfriado común. Siempre puede haber un poco de dolor de cabeza en cualquier catarro, pero va a estar más ligado, digamos, a esa sensación de mucosidad excesiva y de taponamiento de las vías respiratorias. Cuando es una verdadera jaqueca, un verdadero dolor de cabeza, debemos pensar más, junto con el dolor generalizado del cuerpo y la sensación de que uno no puede salir de la cama, de que está verdaderamente débil, en una gripe.
Aunque, según un estudio que ustedes realizaron hace un par de años, parece que la gente tiene bastante claro cuándo está sufriendo, padeciendo un resfriado y cuándo ya es gripe, ¿no? O sea, que también en este sentido, cierta alegría, porque ya la gente sabe diferenciarlos.
Se ha aprendido mucho en los últimos años. Yo creo que las campañas, tanto de los medios, como por vuestra parte, como por parte de los profesionales, han permitido que aprendamos mucho, pero todavía queda esa parte que siempre decimos, ¿no?, de llevar a la práctica. O sea, hay cosas que no basta con haberlas aprendido, sino que necesitamos llevarlas a la práctica. Y ahí seguimos, a pesar de conocer bien los síntomas, pues a veces recurriendo a recursos que no debieran ser indicados. Entonces hay que seguir insistiendo, porque hemos mejorado mucho, pero hay un camino por hacer también a la hora de cómo abordamos el problema una vez que ya tenemos ese catarro común y que nos preocupa, pero que nos lleva a veces a hacer cosas que positivamente sabemos que no debíamos hacer, pero por si acaso, ¿no?, por si las moscas, por si, pues acabamos, sí, haciendo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, como comentaba usted antes, tener paciencia, porque quizá un medicamento puede servir para aliviar en un momento puntual, pero los procesos son los procesos, ¿no?, y los tiempos son los que son.
Sí, y al final pues de lo que se trata es de que esos pocos días que ya lo estamos pasando mal, pues tengamos el cariño de la gente, que se nos cuide bien y todo lo demás. Lo que no podemos hacer es todavía complicar las cosas más, ¿no? Y a lo mejor lo que podía haberse resuelto en una semana, pues con un uso de un antibiótico inadecuado o tal, convertirlo en un problema añadido. Ahí seguro que la gente ya no va a tener nuestra familia no va a tener tanta paciencia. Entonces siempre pensar en esos 7 días que son mínimos para verdaderamente empezar a sentirse bien del todo Y bueno, un tema que también me parece interesante es que en esos últimos días de ya encontrarse un poquito mejor, otra cosa que se ha demostrado que puede ayudar a impulsar nuestras defensas es un poquito de ejercicio físico, ¿no? Entonces, si bien en los primeros días, tanto de la gripe, por supuesto, como de los resfriados, pues no hay que hacer otra cosa que reposar y descansar muchísimo para intentar que nuestro sistema inmunitario esté al 100%, en los últimos días, cuando ya empezamos a sentirnos bastante mejor, un poquito de ejercicio físico parece que estimula, que pega ese empujón a nuestras defensas que necesitan para terminar de encontrarnos bien.
Así que aunque la pereza parece que puede estar presente, no hay que vencerla y salir a la calle.
El ejercicio físico nos va a ayudar en términos preventivos siempre con estos temas. Debemos tener en cuenta que las personas que hacen un ejercicio físico regular pues van a tener esas defensas más, digamos, actualizadas, y también va a ser cierto que su sistema muscular y todos los aparatos, el aparato respiratorio, su moco, sus defensas, digamos, las barreras naturales que tenemos para que los virus no progresen en nuestras vías respiratorias, van a estar más activos. Por lo tanto, siempre es una buena recomendación instaurar un ejercicio físico regular. Ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud no nos pide demasiado, nos pide esos 30 días de caminar a un ritmo importante, y hacer ese ejercicio físico de una forma regular nos puede ayudar muchísimo.
Esta sería una de las recomendaciones, doctor, pero nos gustaría, ya para resumir y no quitarle más tiempo, que nos recordara, ¿no?, cómo poder aliviar y prevenir estos síntomas de bien resfriado o una gripe.
En general, los pilares habituales de la medicina clásica, que serían una buena alimentación con frutas y verduras y un buen aporte de minerales en nuestra alimentación, intentar hidratar muy bien, dormir bien, que sería el tercero de los aspectos, ¿no? Y en el cuarto caso siempre menciono lo mismo, ¿no? Estar bien de cabeza, intentar evitar el estrés, manejar las situaciones que nos llevan a cambiar de temperatura muy bruscamente sin abrigarnos, esas prisas que llevamos siempre y que van muy ligadas a un estilo de vida muy rápido, que obviamente es difícil de cambiar, pero que si nos concienciamos va a permitir que la parte del cerebro que es importantísima en cómo se modulan nuestras defensas y nuestra inmunología, pues esté jugando también a nuestro favor. Si ahí metemos un poquito de ejercicio, es decir, estilo de vida en general, tendremos esos cuatro pilares para que este año que entra pues sea mucho mejor en términos de la frecuencia de catarros en toda la población.
Pues esperemos que la gente que nos está escuchando pueda seguir estos consejos. Doctor Javier Sánchez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y esperemos hablar en breve. Un placer.
Un placer.
Bascur de diners, pero necessites canviar el matalàs.
A tot descans tenen els matalàs els millors preus. Deixa't excuses i vés a tot descans. A l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
BR Asociados, agente general de AXA Seguros en Vila-real, apuesta por el futuro ecológico y sostenible. Por eso ahora en BR Asociados puedes ganar una bicicleta eléctrica valorada en 2.600 euros. Solo tienes que contratar tu seguro de salud o vida para participar en el sorteo. No lo dudes y visita nuestras oficinas en la avenida Francisco Tárrega 62 y calle Sant Antoni 8. BR Asociados, agente general de AXA Seguros en Vila-real.
El Kia Niro es capaz de combinar la eficiencia y potencia de un híbrido con la elegancia de un crossover. Ven a tu concesionario oficial Kia y llévatelo desde 19.900 euros. Financiado con Banco Cetelem S.A.U. hasta el 28 de febrero. Solo este mes con 3 años de mantenimiento o 1 año de seguro a todo riesgo gratis. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Uf, en el fred que fa estos días y yo sin segas.
Deixa de patir i crida a la cooperativa. Ells tenen la solució al teu problema. La cooperativa, Avinguda Castelló, número 75 de Vila-real. Crida al 964 52 08 50 i problema solventat.
Ortopèdia Vilanova Llopico. Professionals de Vila-real de tota la vida. Des de 1942. Ortopèdia Vilanova Llopico. Els trobaràs al carrer Santa Anna 3 de Vila-real.
Cada dilluns, a les 2:05, la firma.
Molt bona vesprada. En el treball que des del Partit Popular realitzem a diari junt als diferents col·lectius de Vila-real, sorgeixen constantment propostes per a millorar la nostra ciutat, per a fer-la més justa, més integradora, una ciutat que no permeta que ningú es quedi darrere. És el que va passar de nou en la nostra reunió amb Acudim. aquesta entitat que treballa per la integració de veïns amb capacitats diferents. És una de les entitats socials a les que l'alcalde, el socialista Benlloc, els deu totes les ajudes de 2017 i 2018. Acudim a ells per a mostrar-los el nostre suport i preocupar-nos de com aquests continus impagaments de l'Ajuntament els estan afectant, però també per a plantejar-los propostes i escoltar les seues. I és tanta la voluntat mútua de millorar el poble que vam acabar la vesprada treballant junts en una moció que presentarem al pròxim ple. Volem que Vila-real recupere les beques per a veïns amb capacitats diferents que ha eliminat el socialista Benlloc. Aquestes beques es van crear al 2012 a proposta del Partit Popular de Vila-real i van néixer baix la marca Vilabeca Integra. Desgraciadament, aquesta legislatura han sigut eliminades per PSOE i Compromís, suprimint així una interessant eina per afavorir la inserció laboral dels nostres veïns amb capacitats diferents, tant físiques, psíquiques com sensorials. Recorde amb molt de carinyo l'etapa en la que com a regidor vaig compartir tasques amb companys com Cristina o Juan Miguel, amb els que vaig tenir la sort de treballar, de formar equip. Ells eren beneficiaris de programes semblants als que ara demanem. Una experiència que em va servir per a conèixer de primera mà com d'important podien ser aquestes beques per a ells i com d'útils eren també per a l'Ajuntament. Crec que és el camí a seguir, tant implantant aquest tipus de beques des de lo públic com fomentant-les en lo privat. Com bé ens deia Fina, la presidenta d'Acudim, estos primers contactes amb el món laboral poden convertir-se en verdaderes oportunitats de futur per a ells. Eliminar aquestes beques ha sigut un greu error que l'Ajuntament ha de corregir i en eixa voluntat presentem junt a Acudim aquesta moció al pròxim ple. Estos impagaments i retallades socials que estem patint a Vila-real són la constatació de que la gestió de Benlloc queda en evidència cada dia que passa. La seua ha sigut una gestió molt rentable en el curt plaç per als seus interessos polítics, però en el mig i llarg plaç està sent letal per a Vila-real. Ens han venut fum en milionàries campanyes mediàtiques. Ens venen una ciutat que, segons ells, avança en tot, però que quan et pares a analitzar en calma, te dones compte de que tot és fals, que tot és mentida, que ens presenten un decorat molt bonic de cara a la galeria, però que no és real. Que estan molt preocupats en pintar i deixar molt bonica la fatxada de casa, encara que ens estiguen deixant la nevera buida. Ens venen que som la ciutat de la salut, però la realitat és que ens han tancat l'ambulatori de Torremosa, desahuciant a 3.000 vilarealencs i saturant la resta d'ambulatoris. Ens venen que som la ciutat de l'esport i tenim clubs del poble exiliats a altres municipis perquè així l'Ajuntament no els dona espai on competir en condicions. Hi ha altres clubs que ja han anunciat la seva voluntat de deixar Vila-real per la falta de suport des de l'Ajuntament. Trauen pi dient que estan impulsant Vila-real com a la ciutat de la ceràmica, mentre ells mateixa, PSOE i Compromís, mantenen paralitzat el principal polígon industrial de Vila-real, la carretera d'Onda. Van dir que baixarien els impostos i ens han pujat la contribució al màxim històric. Van dir que rebrien a tots els veïns que volgueren parlar en ells, i això tan sols va durar els dos primers anys. Ara, portes tancades. Nosaltres seguim empenyats en que isca la llum eixa realitat que l'alcalde pretén amagar-los. I no tan sols volem quedar-nos ahí, sinó que de la mà dels col·lectius, associacions i veïns volem plasmar les nostres propostes per a millorar Vila-real. Les últimes dues propostes que hem presentat són de caire social. Per a plantejar solucions per lluitar contra els impagaments a les entitats socials del poble i per a rectificar les seues retallades als veïns amb més necessitats. Però aquestes no són ni les primeres ni les últimes. Han sigut moltes les propostes presentades i moltes les que ens queden per presentar. Som conscients de que un Vila-real millor és possible i amb aquest objectiu treballem cada dia. I ens alegra saber que cada vegada són més els veïns que ja no compren la Vila-real faraònica del todo va bien que ens ven Benlloc i que volen sumar-se a treballar per un Vila-real d'oportunitats reals per a tots. Un Vila-real millor. Molt bona vesprada.
Doncs escoltàvem l'opinió del portaveu del Partit Popular, Héctor Folgado.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Villarreal.
Doncs quasi que arribem a les dues del migdia. Nosaltres ja anem a ficar el punt final a aquest protagonistes d'avui dilluns. Esperem que els hagi agradat aquest programa i nosaltres tornarem demà a partir de les 12 del migdia presentant-nos més convidats, apropant-los tot el que sigui actualitat a Villarreal i a la província de Castelló. Doncs demà, entre d'altres coses, parlarem de seguretat ciutadana, parlarem també de moda i altres coses que anirem presentant-los durant la jornada de demà. Com ja saben, a partir de les 12 del migdia estarem al seu costat. Si volen, així estarem. Adeu.
Fresh at East Atlanta, bump like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy, break it on me, ayy. Shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah. Shout the cake on me, got the bacon on me. Bring it down. This is history and I'm making homie, on me. Point blank, close range, that beat. If it costs a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby.
Havana, na-na.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Ricardo López López. El entierro tendrá lugar hoy lunes a las 4 de la tarde en la parroquia de los Evangelistas. Domicilio del finado, calle San Manuel 42. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcam 79. Descanse en paz. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, perquè tus seres queridos se lo merecen. La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Vila-real a la Ràdio del Vila-real.
Vila-real Sports. Ràdio Vila-real.
No va poder ser. La reacció del Villarreal Club de Fútbol a ir a Barcelona se va a quedar a mitad camí. L'equip de Javi Calleja va saber reafirmar-se en la forma de jugar fora de casa i se va mostrar com un equip sòlid, difícil de superar i que tenia el partit guanyat a falta de no res, de 5 minuts per a que s'acabara. Finalment, una falta rigorosa en la frontal de l'àrea i una bona, jo diria, un bon llançament de Granero significà l'empat a 1 davant d'un Espanyol que va anar a remolque durant tot el partit, que va veure com no li era possible fer-li mal al Villarreal o trobar-li un camí per a buscar-li les cosquelles i que al final, pues això, amb un cop de fortuna en una pilota parada, van ser capaços d'igualar-lo.